Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida, com sempre és un autèntic plaer. És dijous avui, 10 d'abril del 2025. Res, demà divendres, cap de setmana, diumenge de Rams, i ja estem a Setmana Santa, i després ja, fins després del dia de la Mona, no ens tornem a escoltar, eh? Mira, parlant de mobilitat, l'altre dia t'explicava que, bé, les passes que estan fent des de l'Ajuntament de Lleida per descarbonitzar la ciutat, doncs, vaja, no han tingut cap mena d'èxit. De fet, t'explicava que l'augment del consum de gasolina i gasoil havia pujat més d'un 7%. Avui te n'explico una altra. L'Ajuntament de Lleida regularà en parquímetres 651 aparcaments que ara són gratuïts a la ciutat de Lleida. Tu te'n recordes quan ens deien que no era per fomentar que hi hagués doncs, possibilitat de que la gent anés al comerç local? La zona blava, si el comerç local no l'estem cuidant i està tancant, què és el que estem cuidant? Doncs bé, això és el que passarà a la ciutat de Lleida. I aquests darrers dies ja sabeu que tenim, bueno, aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, disbauxa de presentacions literàries, és la gosa del món dels llibres, és molt maco, i a més quan comença a fer bon temps i ja tens a l'horitzó aquest dia de Sant Jordi, que, insisteixo, segueix sent un dia laborable, però jo li trobo un encant. Jo ho he gaudit sempre que ha caigut de dilluns a divendres, anant a treballar, doncs a l'hora de treballar, i després a la tarda o al vespre sortir amb la meva família doncs a visitar paradetes de Sant Jordi, comprar l'arròs al migdia, i al vespre doncs sempre cau algun llibre. Jo ho trobo molt maco, què voleu que us digui? I a més, ho associo amb això, amb la primavera, amb que comença tot a esclatar la natura, i és una d'aquelles diades que m'agrada moltíssim. I t'estic presentant darrerament doncs, molts llibres, i avui em toca doncs, quedar-nos a casa, i de fet, quedar-nos a casa per conèixer l'Anna Sáez, és l'actual directora del diari Segre, és nascuda a la Granja d'Escarp, i ens ha presentat un llibre que porta per títol L'Enverinadora, que, ull, que està basat en fets reals, i que, a més, el lloc on passen les coses no li va caure massa lluny d'on va néixer i créixer l'Anna Sáez. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, L'Enverinadora és una novel·la basada en fets reals de, bueno, ara ens ho explicaràs, però d'una persona que va cometre uns crims i van passar en una casa on tu vas viure, a la Granja d'Escarp.
I tant, és, bueno, vaja, és la casa familiar on encara viuen els meus pares. O sigui, caram. Més quilòmetre zero, impossible, diguem.
Clar. Escolta, clar, tu quan tenes sabentes d'aquesta història, de petita?
A veure, a la granja tothom ha sentit parlar de l'enverinadora. Ara fa 90 anys, una noia del poble que només tenia 21 anys va ser detinguda acusada de la mort de 5 familiars. La sogra, l'home, els dos cunyats i el seu nebot, que només tenia uns 10-11 mesos.
Caram.
Evidentment, això tothom a la granja ho sap, no? El que passa és que a la vegada ha sigut un tema molt tabú, del que se n'ha parlat poc. Llavors, jo el que no sabia és que 3 d'aquests crims es van cometre al que ara és casa meva. Això va ser un dia a l'escola, una amiga meva, que es diu Esther, una de la colla, va vindre amb una carpeta i va dir: mireu què he trobat a l'engorfa, que la meva padrina havia guardat aquests diaris de quan va passar tot això de l'enverinadora. I llavors va treure una carpeta plena de retalls de diaris, molts retalls de diaris, i bueno, nosaltres l'estàvem mirant, estàvem pues, evidentment allà totes intrigades i mirant les fotos i tot això, i de sobte algú dels que estàvem allà va dir: mira, si és casa teua. I vam veure una foto que efectivament era casa meva, amb moltíssima gent a la porta, i a la vora hi havia els retrats de les víctimes i el peu de foto, clar, va ser demolidor, no? Diu, era un diari del Heraldo de Madrid, i en castellà diu: el domicili en el que vivien 3 de les víctimes, no sé què, no sé quantos. De manera que allà jo descobreixo doncs, que part d'aquests fets van passar a casa meva.
Sí.
I suposo que això, encara que sigui de manera inconscient o subconscient, doncs sí que se va quedar amb el com a la meva ment, com un tema d'aquells que hi penses més sovint. No?
Oh, clar, clar, clar. Anna, és una assassina en sèrie rural, enverinadora, això ho has plasmat en una novel·la. No sé si per fer el símil és com aquestes sèries de true crime que tenen tant èxit darrerament. Doncs és una novel·la basada en fets reals. No sé si et permets alguna llicència dins de la novel·la. Clar, ara no et preguntaré com acaba,
no.
perquè...
No, tot és, diguéssim, jo crec que té un format híbrid, no? I pot ser, és mig crònica periodística, mig autoficció, però no poso res que no estigui documentat. Uh-huh. O sigui, tot el que surt va passar, o com a mínim està documentat que va passar. Clar, jo no hi era per saber-ho.
Clar.
Jo crec que la gran diferència és que és un llibre sobre uns fets que van passar fa 90 anys, com dic, just ara aquest mes d'abril, van passar fa 90 anys i que no quede cap descendent directe.
Clar.
És a dir, ni l'enverinadora tenia cap fill que l'havia sobreviscut, ni les víctimes van deixar fills que les haguessin sobreviscut. I, per tant, se'n pot parlar amb una certa distància sense que faci mal.
Home,
crec que és molt diferent si l'enverinadora hagués tingut un fill, per exemple.
Clar.
No sé si hagués fet aquest llibre.
Bon, s'ha d'agrair, Anna, que hagués tingut aquesta sensibilitat, evidentment. Escolta, com afrontes el Sant Jordi? Et veurem en algun lloc?
Sí, crec que em veureu a tot arreu, perquè ens demanen el do de la ubiqüitat. La veritat és que ha sigut una sorpresa molt agradable. Clar, jo no sóc una persona coneguda i tot i que he fet altres llibres, són llibres així més de feina, no? Diguéssim, més d'encàrrecs periodístics i així. I de cop i volta, veure que als 15 dies de sortir l'enverinadora s'havia de fer una segona edició perquè no quedaven llibres per Sant Jordi i veure que a les presentacions on vaig és que s'acaben els llibres. O sigui, no, fem curt, cada vegada fem curt.
Caram.
Perquè tothom té molt interès en aquest llibre. Jo crec que en part és, per exemple, l'altre dia el presentava a Aitona i molta gent deia, és que jo recordo madrina o el padrí, perquè clar, aquest cas és que va tenir una repercussió mediàtica de veritat que increïble.
És que...
Pensa que diaris de tota Espanya li dedicaven la portada sencera a cada passa que feia aquesta dona, era una portada. I crec que la gent de, potser no tant a la granja, perquè és on va passar i les coses feien mal, però a molts pobles del voltant hi havia aquesta curiositat per saber què hi ha de veritat en tot el que m'explicaven. Perquè pensa que fins i tot anava gent pels pobles fent allò que es deia romansos i anava gent i deien la granja d'Escarpe, un crimen ha sucedido, una mujer muy malvada ha matado a su marido. I tot això anava seguint i anaven explicant-ho. I clar, imagina't, doncs molta gent doncs deia, és que em fa molta gràcia llegir-ho perquè m'ho explicava el meu pare o el meu padrí, depèn de l'edat, no?
Clar. Doncs és un supervendes, l'enverinadora, l'Anna Sáez, amb aquesta assassina en sèrie rural. Ara han passat 90 anys, just ara a l'abril. Però encara se'n té ressò. I, evidentment, quan això passa en poblacions relativament petites, doncs sí que sempre acaba passant de pares a fills, de pares a fills, i s'acaba sabent, perquè afortunadament tampoc és una cosa que passi massa sovint, afortunadament, i per tant...
Sí, afortunadament. Sí,
clar,
sí.
Això queda a la memòria de molta gent, l'enverinadora.
Estic molt d'acord amb el que deies al començament, que és aquesta festa tan meravellosa,
sí,
en què és un dia de feina que tothom s'organitza per fer festa.
Sí, sí.
Per tenir aquell momentet de fer una cosa diferent i singular i també jo crec que és un dia molt bonic.
I tant que sí. Una abraçada, Anna, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adeu.
Bellera, el restaurant. Un clàssic de la bona taula des de fa generacions. Una cuina de sempre, amb tradició, on cada plat és fruit d'un treball acurat i fet amb passió. Els arrossos, el marisc, el peix, la carn, els postres. Restaurant Bellera. La cuina amb aquells detalls que marquen la diferència des de fa 60 anys. A Lleida, al carrer Vallcalent 16. Restaurantbellera.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
Apa, que ja parlem d'animals de companyia, ho fem des de Anadon Veterinaris, els trobes a internet anadonvet.com, estan al carrer Segrià número 11 i després ja saps que tenen aquell número de telèfon que funciona sempre, 973-266-388, 266-388. Quan dic que funciona sempre és que sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia a de matinada, un diumenge, un dia festiu, sempre. I va bé que el tinguis doncs a la guaita, aquest número, que te'l memoritzis, si tens animals de companyia, evidentment, eh? I si tens previst de tenir-ne, doncs és un bon número per ficar-te en contacte amb els amics d'Anadon Veterinaris, que si truques en horari comercial et contestaran des de la botiga, que està al carrer Segrià número 11, com dèiem. Amb nosaltres està la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la Imma Sabaté. Imma, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia.
Escolta, que fa unes setmanes es va fer públic el cens d'animals de companyia a Lleida i n'hi ha més que nens i nenes.
A mi me sembla perfecte.
Si estem parlant...
Què m'has de dir a mi?
De 104.000. 104.000.
I acaba de dir, acaba.
Ah, bueno, sí, i llavors les tendències, clar, que això a la Imma li interessa. La tendència és que s'ha donat d'alta un 23% més de gats al darrer exercici i, en canvi, ha baixat les altes de gossos un 11%. No que no se n'hagin donat d'alta, sinó que han baixat.
Quin bon dia!
La gent vol gats.
Tot també, bones notícies avui.
També et diré una cosa, que potser volen gats per temes equivocats. Perquè, bueno, és que un gat no l'ha de portar a passejar, això és veritat.
És veritat.
És que un gat no necessita atenció, això no és veritat.
Això no. O sigui, ara, un gat si s'animen a tindre atenció, gats, per mi perfecte, ja anirà aprenent.
Clar. Si teniu un problema de conducta felina, doncs la terapeuta felina certificada Imma Sabaté us atendrà a Anadon Veterinaris. És un servei que tenen des de... Bueno, ho vau fer bé, perquè el teniu des de fa un any i vi escaig, i ha començat a pujar les altes de gats a les llars.
Sí.
Lleidatanes, per tant, aviam, a veure, per és pura estadística, segur que en algun lloc o altre hi ha algun problema de conducta. Doncs que sàpiguis que tenen solució, que s'ha de tenir paciència, però que té solució, i que obtenir una convivència més harmoniosa entre gat i família és possible, i de fet no és que sigui possible, és que hauria de ser. Bueno, escolta, que estem a un pas de Setmana Santa i, per tant, això vol dir que hi haurà gent, no tothom, però hi haurà gent que igual viatge. Aviam, si tens un gat, si has de marxar molts dies, doncs planteja-t'ho abans. Quasi segur millor que no viatges amb el gat, sinó que vingui algú a casa i cada dia i que vegi algú i que tingui en compte el tema de l'aigua i del menjar. Si és per pocs dies, evidentment no el moguis. No? Això ho he après jo.
Sí. És el més recomanable.
A no ser que vagis a una segona residència,
exacte,
que el gat ja estigui acostumat, s'ho conegui i...
No tinguis ningú on... Això... deixar el gat. Sempre és millor que estigui amb tu, evidentment.
No, i que no li sigui un trasbars el tema del viatge, perquè hi ha animals que es maregen i...
Sí, per això, avui porto un programa pensat
pues
per
venga.
Ells. El viatjar amb mascotes. Per a les persones que planegin viatjar amb la seva mascota per carretera, primer parlaré de carretera, donaré uns consells. Són bàsics, però a vegades igual no es tenen en compte tots. El primer de tots i més important, seguretat. Utilitza sempre sistemes adequats, com arnesos, transportins específics per a cada cas. Sobretot també informa de la normativa de seguretat per a viatjar amb la teva mascota, perquè a més de la seguretat de tots, estalviar-te una multa.
Sí.
Important. Després, la documentació. Assegura't de portar la cartilla sanitària, el xip identificatiu i, si és necessari, l'assegurança de responsabilitat civil. En el cas dels gossos, això, a més, és obligatori i especialment important per a gossos catalogats com potencialment perillosos. Després has de fer parades regulars. Fes pauses freqüents perquè la mascota pugui hidratar-se, descansar i fer les seves necessitats. Això és essencial pel seu benestar durant el viatge. Després, evita deixar-lo o deixar-la sola en el cotxe. Mai deixis a la teva mascota sola al vehicle, fins i tot encara que sigui amb les finestres obertes, ja que pot sofrir un cop de calor, que això ja ho hem parlat amb el Ricard, moltes vegades. Després, usa antiemètics. Si saps que la teva mascota es mareja en el cotxe, pensa amb antelació, vine al veterinari i t'administrarem el producte perquè no es maregi al cotxe, que són antiemètics. Si és la primera vegada que viatja amb cotxe i no saps com reaccionarà al viatge, jo et recomano igualment venir a la clínica i portar antiemètics per anar preparat al viatge. No se sap mai. Això és lo bàsic per viatjar per carretera. Ara bé, i si viatjo amb la meva mascota amb avió?
Ai, Déu.
Doncs bé, viatjar amb la mascota amb avió requereix una planificació acurada per a garantir la seva seguretat i comoditat. Primer, sobretot, requeriments del país. Crida l'ambaixada del país que visitareu i pregunta quins requeriments exigeixen per a poder entrar amb la teva mascota. Aconsello fer-ho amb antelació, per si s'ha de fer un informe veterinari o analítiques concretes, o bé si s'ha d'administrar alguna vacuna molt específica que aquí no és comuna. Després, clar, consulta amb l'aerolínia. Cada aerolínia té polítiques diferents sobre el transport de mascotes. Algunes permeten que viatgin en cabina si compleixen amb uns certs requisits de pes, de grandària, mentre que unes altres només permeten el transport en el celler. Llavors truca a les diferents aerolínies i tu decideixes quina et va millor, quina t'agrada més i com vols viatjar amb la teva mascota. Després, documentació necessària. Assegura't de tenir al dia el passaport de la teva mascota, vacunes, certificats de salut. Alguns destins poden requerir documentació addicional o quarantena. Després, transportí adequat, evidentment. Utilitza un transportí aprovat per l'aerolínia, que ha de ser prou gran perquè la teva mascota pugui moure's còmodament per a complir amb les dimensions permeses. Preparació prèvia. Acostuma a la teva mascota a passar hores, només amb el transportí del viatge sol. Això li ajudarà amb l'estrès durant el vol.
O sigui, què fem? Allí a casa li fiquem allí al costat, li deixem la porta oberta a veure si entra o no?
No, no, el deixem dintre.
Ah, el deixem dintre.
El transportí, vale. Perquè l'avió, encara que te'l puguis ficar amb tu a dalt...
Clar, no pot sortir de dins.
No pot sortir.
No, només faltaria.
Llavors, clar, que s'acostumi, per més que plori, per més que ha d'estar dintre. O sigui, jo aconsello que quan estem a casa el deixes allà al costadet teu al sofà, que estigui bé i que es vagi acostumant. Primer el podem deixar 15 minuts i podem anar allargant el temps.
Uh-huh.
Un altre punt important. Si la teva mascota és molt nerviosa, hi ha calmants naturals que es poden donar.
Va.
Això sí, ha de ser amb temps, perquè no actuen com els ansiolítics químics que ho fan al moment. Els naturals s'han de donar 2 o 3 setmanes abans perquè vagin fent l'efecte. Ara bé, si el teu cas és que tens una mascota excessivament inquieta o bé té problemes d'ansietat per separació, has d'acudir a la clínica que et proporcionarem medicació química específica per a aquest cas. Val?
Va.
Molt important, no, que pot patir molt la teva mascota si no ho fas. Evita alimentar-lo just abans del vol. No alimentis a la teva mascota durant 3 o 4 hores abans del vol per evitar marejos,
clar,
o bé vòmits.
Clar.
I després, això és essencial, però jo ho dic igual, hidratació i comoditat. Porta aigua i assegura't que la teva mascota estigui hidratada.
Ni teniu, a anar amb veterinaris d'aquests bebedors
tot.
I menjadors petitets de viatge que es poden fer anar dins del transportín.
Sí,
aquest,
correcte. I també pots col·locar una peça amb la teva olor en el transportín durant el viatge perquè es senti més segura.
Uh-huh.
Una manteta, qualsevol cosa. Són consells molt bàsics, però s'han de tindre en compte.
Uh-huh.
Això són les meves recomanacions per aquests dies si voleu viatjar amb la mascota. Lo de les aerolínies ho recomano molt, perquè a vegades no volem que viatgi... Home, si viatgem amb un gos molt gran, és igual l'aerolínia que sigui, no crec que te'l deixin pujar a dalt.
Clar.
Ara bé, si tens un gosset petit o un gatet, pregunta a diferents aerolínies, perquè hi ha moltíssima gent que no vol deixar la seva mascota a baix, que vol viatjar amb ella encara que li surti una mica més car. Uh-huh. Però prefereix sempre tindre-la controlada, que estigui al costat d'amb ella.
N'estem parlant la setmana abans de Setmana Santa i això s'ha de fer amb temps de previsió, però ja ens serveix també per l'estiu, per exemple. Ja podem començar.
Exacte,
si a l'estiu ens hem de moure, doncs ja hi podem començar a pensar. Per tant, són bons consells.
Són bons consells.
Que us dona l'Aima Sabater i Anna Don Veterinaris cada any, però que cada any els tornarem a repetir i de cara a l'estiu els tornarem a repetir. I, de fet, la setmana vinent no tenim programació perquè és Setmana Santa, però quan tornem de Setmana Santa seguirem parlant de consells de viatge o per viatjar, perquè és que l'estiu està més a prop del que sembla.
Ui, sí.
I com que les coses s'han de preparar amb temps, doncs que tinguem temps, que després no diguem... No, és que clar, l'Aima ens va avisar tard. Doncs no. Clar, si necessiteu d'en qui culpar, culpeu a l'Aima Sabater.
Sempre.
Aima Sabater, com sempre, un plaer.
Merci,
gràcies.
Ricard. Adéu.
Bona Setmana Santa.
Igualment.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Cope Lleida. I mirant ja de cara al cap de setmana, doncs ens arriba el diumenge de Rams i això són portes de la Setmana Santa. Ja saps que n'estem parlant els darrers dies i avui ens acompanya el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Què tal? Bon dia.
Bon dia a tots, també.
Setmana Santa, que aquest any que hi és lluny, però vaja, que el temps és inexorable i ja hi som. Setmana Santa és una d'aquells moments per un cristià que és marcadíssima al calendari,
marcadíssim, ara segurament un poc menys. Antigament sí que tot girava, tota la societat, al voltant de la Setmana Santa. Avui molta gent marxa de vacances, molta gent es queda a casa i som realment pues, menys cristians és que seguim el procés de Jesucrist que mor i ressuscita per nosaltres.
A la web www.bisbatlleida.org, entre d'altres coses, teniu el programa de la Setmana Santa a Lleida, recordeu, a www.bisbatlleida.org, un programa doncs, on trobem les propostes habituals de Setmana Santa, que no perquè siguin habituals els hi hem de deixar de donar-los-hi atenció.
Sí, jo a més aconsello a tots que busquen el... Hem repartit moltes folletos o tríptics i així tot molta gent mos crida per telèfon preguntant l'hora de la processó, l'hora de la missa, però n'hi ha molts tríptics repartits. Jo sempre em sorprèn que fem més coses de les que un podia imaginar. És un tríptic ple d'actes que conviden a participar a tothom a la Setmana Santa.
Les processons habituals, suposo que seguiran els itineraris habituals, horaris, hi ha algun canvi destacat per aquest any?
No, jo crec que no n'hi ha canvis destacats. Estan dos processons molt importants o molt populars, la del diumenge a la tarda-nit i la del divendres sant. Recorden que el divendres sant l'any passat va ploure molt i no la van poder fer, però és la processó, diguem, més emblemàtica d'aquí de Lleida. I el diumenge per la tarda, nit, la processó es diu més bé de Mare dels Dolors, que són els que s'encarreguen d'organitzar-la, i també molt bé. I després hi ha una altra processó molt recent, de farà 15 o 20 anys, que és a les 12 de la nit del Dijous Sant, que també acudeix molt de personal i si fa bon temps doncs encara molt, molt bé. Des de Sant Martí Vell cap a la Mare de Déu Dolors.
Uh-huh. A cada ciutat suposo que hi ha bueno, la organització, la manera de fer-ho tot. A Lleida teniu un secretariat que s'encarrega de gestionar i d'organitzar tot aquest tema.
Sí, ens donem compte des del bisbat que les cofradies són importants per tot. O sigui, n'hi ha molta gent que segurament... Cadascú, jo sempre dic que no podem medir la fe de ningú, però hi ha molta gent vinculada a les cofradies d'aquí. des d'un punt de vista d'Iglesia, tenim un secretariat que hem fet diverses reunions, preparem el pregó que va ser la setmana, el dissabte de la setmana passada, venen tots els responsables de les cofradies i n'hi ha un secretariat que ara dirigeix Montse Sánchez, que és una animadora de comunitat i que està portant la mar de bé per tots. Esta organització té que veure sols en la Iglesia Catòlica, perquè la meva sorpresa va ser quan vaig vindre que hi havia cofradies que estaven incrustades dins de les cases regionals, que no posen ninguna resistència, sinó més bé al contrari. Però en el resto d'Espanya, pues, les cofradies són típicament canòniques o d'Iglesia. I aquí es barreja tot. El món civil, cases regionals, i dins de les cases regionals també hi ha una cofradia en la imatge de la Mare de Déu en la Casa d'Andalusia o del Crist, i això també és important.
L'afluència a les processons dels darrers anys ha baixat, però anem a recordar que és un moment força important, que la gent ha de saber el que està passant.
Sí, a mi també m'emociona veure que és cert que a mi m'agradaria que anàrem tots a la processó, però n'hi ha molta gent que és d'espectadora. Hi ve molta gent dels pobles, sobretot la del divendres i la del diumenge, és molt nombrosa la gent que es dedica a mirar. Lo de mirar jo sempre dic que és una cosa bona si aconseguim dir als nens què és la imatge que estan veient, o el Crist que està en l'agonia, o la Mare de Déu que plora per els dolors. Cadascú, cada pas, és un moment important de la vida, dels últims dies de la vida del Senyor.
Sí, clar, però i això ja s'explica prou? És a dir, parlem de la canalla. Si a casa els pares, que al final és la feina que tenim els pares, ensenyar, doncs en parlem o expliquem i portem els nostres fills a veure segons què, perfecte, però si no, estrany que no, aquest relleu generacional.
Sí, nosaltres, la gent d'Iglesia, insistim molt en la importància dels pares. De totes maneres, jo crec que un pare en un moment determinat no pot començar a parlar de la vida de Jesucrist si no té un motiu. I veure les imatges en el carrer presta a que el pare o el xiquet li pregunta: escolta, a què estem veient? I dic que n'hi ha motius per a que un pare pugui explicar què és el Jesucrist, qui és Jesucrist, què estem fent d'aquesta professó. Això és important. I això ho fa el pare. Jo crec que és millor per al nen.
Pare o mare, vull dir, mare, sí. Famílies. Què farà el bisbe de Lleida aquesta Setmana Santa?
Pues jo assistir a totes les processons i a tots els actes que tinguem. Tenim una molt important, que és més reduïda, però ve molta gent a la catedral, que és la missa del Crisma, que és el dimarts a la tarda. Jo sé que alguns ho sabran, disculpen si ho repeteixo tots els anys, però és una missa on beneïm els olis i consagrem el Crisma per a administrar el sacrament de l'unció de malalts, de batejos i de confirmacions, el Crisma. Crisma vol dir unció, Crist, Crisma és tot la mateixa arrel, i és molt important perquè allí renovem tots els mossens la fidelitat a Jesucrist i l'adhesió a la Iglesia, i venen pràcticament tots, ho fem a la tarda, i dediquem tot aquest dia a un dia sacerdotal. Pel matí es reunim, parlem, celebrem els que compleixen 50 o 25 anys de capellà, dinem junts, i per la tarda anem a la catedral a celebrar la missa.
Molt bé.
I després l'altre, doncs en totes les professions, en tots els actes que puga, estaré present, si veu.
El bisbe de Lleida sabeu que és nascut a Muro d'Alcoi, a Alacant. No sé si te recorde la primera processó, la que va, ara que parlàvem de família i dels petits de casa, no sé si te recorde la primera processó la que va assistir, a la que va veure, o que tinguis record.
Jo tinc record de dues coses. Una, de la primera comunió, que tenia 8 anys jo, perquè en aquell moment era l'any 56, crec, o sí, i que mos portaven a casa i mos portaven a l'església per part de l'alcalde i el rector, en una espècie de professor. I també recordo molt la del divendres sant allí en Muro, on hi havia molta gent implicada, però sobretot hi havia una família que era l'encarregada de netejar la imatge, de buscar a gent, i buscaven tots els anys amb un pare. I me n'anava amb un pare a portar la elanda del Crist.
Doncs ja ho veieu, que també amb processons, amb Setmana Santa, generen records d'aquests que després passen de generació en generació. Recordo la web del Bisbat de Lleida, www.bisbatlleida.org, bisbatlleida.org, allí, entre d'altres informacions, tota l'actualitat del Bisbat de Lleida, hi ha el programa de la Setmana Santa d'aquest 2025 a Lleida, i allí podeu consultar si us queda algun dubte de llocs, horaris, etc. Ha estat amb nosaltres el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Com sempre, un plaer, gràcies per visitar-nos i bona Setmana Santa.
Gràcies a tots, també una bona Santa, una bona Setmana Santa a tots, e invitar que acudisquen a les, als actes que hem organitzat. Bon dia, bon dia.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida.
Estem al mes d'abril i ja saps que és un mes en el que podem parlar de moltes coses, però una d'elles és de tema de llibres. I escolta, avui tenim aquí els estudis, i a més que el tinguem físicament aquí també és maco, perquè a la ràdio també ens agrada tenir persones assegudes aquí als estudis. Una persona que jo crec que ja havia estat aquí amb nosaltres. Josep Tarragona, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Em consta que tu ja havies vingut aquí als estudis.
Bé, jo a la prehistòria era periodista. Era periodista i del periòdico, corresponsal a Lleida durant crec que 5 anys, i bé, formava part de les tertúlies d'opinió que se generaven entorn de l'actualitat lleidatana, i aquesta era una de les més solemnes, i veníem crec que una vegada cada 2 setmanes, una vegada al mes o alguna cosa així, encara ho recordo, a l'Acadèmia Mariana i aquí també.
Josep Tarragona, Tito Tarragona, et diuen.
Sí, sí, això ja no ho puc, ja no té remei, això.
Ets escriptor, empresari,
sí.
Fill del Pepito Tarragona,
sí,
el teu
sí.
pare, que és la persona que va fundar Transports Tarragona.
Sí, tot i que estava amb el seu pare, i el meu padrí, però és un projecte molt personal del meu pare, i bé, això va definir absolutament la seva personalitat, personalitat absorbent, personalitat intensiva, absolutament apassionada, absolutament arrebatada, fins una mica a l'extrem, i això va provocar, bueno, això ha provocat això ha suscitat que la seva personalitat fos mereixedora d'un llibre a l'hora de desaparèixer d'aquest món. Pues, l'impacte ha sigut molt més gran que una altra persona pues, més pacífica, diguem-ho així, amb el millor dels sentits.
Clar. Deia al principi que és abril, és el tema dels llibres. És que hem convidat el Josep Tarragona perquè ens expliqui que fa poques setmanes ha presentat un llibre, porta per títol Llegat, i és un llibre en el que parla d'una cosa que si tot va bé a la vida, tot home ho ha d'acabar patint, i és viure la mort d'un pare.
Molt ben dit. Precisament aquesta és la tesi inicial del llibre. Se t'ha mort el pare, se t'ha mort com a tots. A tots els hi mor el pare, a tu t'ha passat igual, tu també et moriràs, la mort és per a tots. Però, dit això, hi ha matisos, no? El referent que suposa la personalitat d'un pare, més quan un pare ha tingut una certa personalitat fruit dels obstacles i de la lluita que ha tingut que endegar la vida, pues això fa que la teva personalitat s'interfereixi molt amb la seva, no? Aleshores, quan ell desapareix, tu no ets una persona absolutament independent d'ella, sinó que ets moldejat per lo que el teu pare t'ha ensenyat, t'ha traslladat, i fins i tot lo que els seus errors i lo que l'has combatut. Tot això t'integra a tu amb una nova personalitat diferent, però ara sí autònoma, perquè ja no tens aquesta supervisió del pare. Ara realment tens el teu propi llegat, que és, com es diu el llibre, el llegat que ens deixa el pare, a banda del que pugui deixar materialment, però el llegat més important és que ja no hi ha un llegat a esperar, sinó que el llegat el generes tu. Ja no, ja ets el primer amb la línia de successió cap a la mort, cap a The Walking Shadow, la, com deia Shakespeare, no? aquella ombra que camina, o la de Little Sister, la petita germaneta que diu el món catòlic. Ets tu el que va després, directament, ja no tens aquesta espècie de baula que et precedeix, i tu generes el teu propi llegat, moldejat amb les teves experiències i intentant ser pues, una miqueta millor que el que has pogut rebre.
En molts casos doncs, això arriba de manera més o menys progressiva, més o menys doncs, a partir de certes edats. En el teu cas estem parlant d'un procés de 7 setmanes.
Sí, vull deixar clar que la mort del meu pare en si mateixa no seria notícia en absolut, i molt menys la meva percepció, però sí que podem fer literatura d'aquest fet que arriba a totes les persones. I vull deixar clar també que moltes persones han tingut experiències molt més penoses que la meva. La meva ha sigut penosa, més o menys, vale, però molts han tingut experiències molt més penoses. Jo no me puc atribuir cap mena de punt superior en aquest sentit, però sí que és veritat, dit això, que va ser trasbalsador, veure'l una persona tan energètica, una persona que justificava amb l'energia la raó de la seva vida, veure'l víctima d'un ictus. Jo el vaig veure el divendres a la nit a les 11:30, 11:15 de la nit, perquè vaig anar a visitar la meva mare, que li estaven curant d'una altra cosa, i l'endemà a les 6 del matí me truquen que corre, que té un ictus. I aleshores jo no vaig tenir una transició d'una persona molt poderosa, de la qual jo em tenia que defensar una mica, o així almenys jo em figurava. Vaig passar a cuidar una persona que era molt poderosa ahir i que ara ja no tenia cap dels atributs del seu poder. I aquest sentiment, aquest contrast me va provocar una extraordinària tendresa i compassió que encara ara m'emociona. Veure'l amb ell desvalgut i indefens, que és el que ell mai hagués volgut. Evidentment va estar molt ben tractat, la sanitat pública és molt bona, nosaltres el vam cuidar molt, però aquest contrast entre un home que es volia valdre gairebé per tota l'eternitat per ell mateix, veure'l absolutament sense poder, va ser quasi bé una reacció química que me va conduir cap a la literatura. Aquest és el meu 7è llibre, de fet.
La mort d'un pare és el llegat de Josep Tarragona. L'has presentat fa unes setmanes i la mort del teu pare va passar fa uns 2 anys. No sé si d'una manera o altra t'ha servit també per tancar el dol o tancar una etapa del dol.
Bé, tots els actes de presentació d'aquest llibre m'estan removent una mica, la veritat. Hi ha dies que realment tinc pena, hi ha dies realment que el sento al meu costat, el puc visualitzar, puc recrear el perfil del seu cos i de les seves formes i de la seva veu, com a tothom li passa, suposo. Però, clar, la literatura és art. L'art és un consol, consolatio filosofia, és un bàlsam. Aleshores, escriure i intentar fer-ho bé, per suposat, i intentar-ho fer-ho amb un sentit universal. Però, evidentment, té efectes lenitius, efectes de calmant, no? Tot i així, l'estranyo.
Oh, evidentment.
L'estranyo, ho he de dir. Ho he de dir, que l'estranyo, pobret. I m'arrepenteixo, com tot bon fill, me'n penedeixo de tantes vegades que no vaig ser prou bon fill. Ojalà pogués mirar de fer-ho d'una altra manera. Tot això són frases, una mica llocs comuns i tal, però...
Sí, però són reals, eh?
Són fases de l'esperit humà que es reprodueix, i aquesta és l'única virtut que deu tenir aquest llibre, pel que jo estic veient, és que he aconseguit identificar els punts comuns de la humanitat, en el sentit de tots passem per les mateixes conclusions, això i allò i més enllà, i es repeteix. I bueno, això no és el pitjor que es pot dir d'un llibre, és a dir, si un llibre s'ha pogut reflectir la naturalesa humana, doncs ja és un dels propòsits de la literatura.
Llegat, Josep Tarragona i Montalvo, busqueu-lo per Sant Jordi. Per cert, la portada és entranyable, eh? La portada és magnífica.
Sí. L'he escollit jo.
És molt maca. És un pare i un nen petit agafats de la mà, sí, i caminant. Diu moltes coses, aquesta portada. És molt
que
maca.
Que bé, fantàstic.
És el llegat de Josep Tarragona. Escolta, encantat de que hagis tornat a venir aquí als estudis de COPE i que vagi molt bé Sant Jordi més enllà, perquè sempre dic el mateix. Per Sant Jordi es venen molts llibres, o es compren molts llibres, però se'n poden comprar tot l'any. Per tant, tot l'any estan a la venda. Gràcies, Josep.
Moltíssimes gràcies, Ricard.
Vinga, doncs ens anem ja directes cap a la una. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem, des de Lleida, 12:20. Estàs escoltant Herrera, Cope Lleida, però ara et deixo amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra, avui amb la Mar Puerto, i a dos quarts de dues, amb el David Velasco i la Nieve en la Cope. Fins divendres, fins demà, vaja.